L'Info Migdia, edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. El govern municipal de Calella accepta la proposta d'Esquerra Republicana d'obrir un procés d'anàlisi conjunt sobre les mancances de la zona de Vall d'Engolí i avaluar les possibilitats econòmiques de resoldre-les. De fet, aquesta mateixa tarda, a partir de les 7 de la tarda i a l'Ajuntament, es reuneixen el regidor de districte, Josep Torres, amb la líder d'Esquerra Republicana, Cristina Gómez, a petició d'aquesta última, dies després que en declaracions a aquesta casa, Ràdio Calella defensés la necessitat de situar aquesta zona com a prioritària en el pressupost per l'any que ve. Torres ha explicat que ja s'ha posat fil a l'agulla en aspectes primordials com ara la neteja i que hi ha altres actuacions programades fins a finals d'aquest any, fins a finals de desembre, atenent a les reivindicacions veïnals. Amb tot, considera que pot resultar molt positiu treballar conjuntament amb Esquerra Republicana i proposa fins i tot amb la resta de l'oposició per arribar a un consens polític sobre les prioritats en aquella zona. Ens amplia ara la informació Dolors Lieuri.
L'executiu local s'ha d'escoltar les propostes d'Esquerra Republicana per millorar la situació actual de Vall d'Engolí des dels apartaments Codina fins a la zona residencial. Considera positiu encetar un procés de reflexió i anàlisi conjunt que obre, per cert, a la resta de partits de l'oposició, si bé explica que des de l'inici del nou mandat ja s'hi ha començat a treballar. El regidor de districte, Josep Torres, s'ha reunit unes quantes vegades amb els veïns per recollir les seves reivindicacions i, darrerament, diu, s'han fet actuacions per solucionar les principals problemàtiques detectades.
L'esbrossament de tota la zona de la part de darrere de l'Escudina i després també de tot el que són les voreres de la zona de Vall d'Engolí. De fet, només poder com a anècdota dir-te que amb aquestes pluges dels últims dies hem retirat 23 dúmpers de terra de les voreres de Vall d'Engolí. Per tant, fixa't que era necessari, per tant, s'ha fet immediatament. I també, per exemple, hem reforçat la neteja, que és una de les coses que també ens havien demanat els veïns i s'ha fet. Ara s'ha de fer el seguiment.
Torres ha confirmat que aquesta tarda es reunirà amb la líder republicana Cristina Gómez, qui aquesta setmana demanava que pressupostàriament i de cara al 2016 es donés un tracte preferent a la zona de Vall d'Engolí. El regidor de districte i segon tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella puntualitza que primer cal identificar els punts on actuar i posteriorment quantificar-ho econòmicament.
Farem una llista, un llistat. A partir d'aquí haurem de quantificar i haurem de prioritzar, perquè sempre en economia, sobretot en l'economia de la ciutat, doncs s'ha d'intentar dir què podem fer i quan la podem fer. Llavors farem un llistat de prioritats i actuarem mica en mica en totes les necessitats del barri.
Torres discrepa de les declaracions d'Esquerra en què deia que el sector ha estat oblidat en els últims anys.
facebook.com/radiocalella Twitter @RadioCalellaTV.
Un any més, la ciutat de Calella es promociona a la Fira World Travel Market de Londres, una de les fires més importants i de més prestigi internacional adreçada als professionals de la indústria turística. La World Travel Market s'acaba demà, dia 5, i haurà reunit en 3 dies a més de 50.000 professionals d'alt nivell. La fira compta amb més de 5.000 expositors de gairebé 200 països diferents que presenten i que ofereixen els seus productes i serveis i de la que se'n fa ressò la premsa internacional. Calella torna a ser-hi present en el mostrador de l'Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, que hi és sota el paraigües de l'estand institucional de Catalunya de l'Agència Catalana de Turisme. La World Travel Market és potser l'esdeveniment internacional més important dedicat a la indústria turística i una oportunitat per promocionar Calella, ja que s'ha fixat l'objectiu de recuperar i d'ampliar el turisme provinent del Regne Unit. En aquest sentit, la participació de Calella a la World Travel Market és clau per consolidar la destinació i també les estratègies de màrqueting turístic al mercat britànic amb factors com el canvi favorable de la lliura respecte a l'euro, una nova línia aèria amb l'operador Jet to Holidays, així com el clima, la millora del posicionament del web calellabarcelona.com i també de les infraestructures i serveis. Més coses, més qüestions. La cooperativa L'Amistat ja té llogater per l'ampli local que té en propietat al carrer Sant Josep. S'hi obrirà una franquícia de la cadena Consum, que serà regentada per una família amb vinculació a Calella ocupant els 400 metres quadrats de superfície de l'immoble comercial que està totalment reformat.
Ha tingut uns quants pretendents, fins i tot la rumorologia popular assegurava que s'hi acabaria posant una botiga de roba del grup Inditex, però finalment se l'han portat una família vinculada a Calella que hi obrirà un supermercat d'alimentació. El president de la cooperativa L'Amistat ha confirmat aquesta emissora que ja s'ha signat el contracte de lloguer del local que té al carrer Sant Josep. Quim Rei ha detallat els principals termes de l'acord.
Hem tingut negociacions amb 3 o 4 persones que s'han interessat i al final ens hem posat d'acord amb aquesta, ja dic, amb aquesta família de Calella, que seran els que posaran en marxa aquesta franquícia de la cadena de consum.
Tenim un contracte fet durant 10 anys, per tant tenim el tema solucionat durant 10 anys.
Com que és un contracte, diguem, públic, evidentment no tinc cap inconvenient en contestar-te aquesta pregunta. Són 1.800 euros al mes durant els dos primers anys. Ja no entraré en detalls amb les modificacions que es puguin produir a partir d'aquest moment. La cooperativa està d'acord en fer tot un mes de franquícia del contracte perquè ells puguin anar posant-ho tot en marxa i el contracte, tot i ser vigent des de començaments de novembre, no serà de pagament fins a primers de desembre.
El local es va posar a lloguer havent-s'hi fet una profunda reforma finançada amb fons propis de la cooperativa L'Amistat. Disposa de 400 metres de superfície útil, dels quals 250 metres quadrats seran d'accés al públic i la resta per magatzem. Això i la seva ubicació han estat, segons Rei, els principals atractius del local a l'hora d'oferir-lo per explotar-hi un negoci.
Estrenar un local té molts avantatges, no? Vull dir, i llavors doncs, això els agradava molt. Una segona cosa que ha valorat moltíssim tots i cal dir que jo crec que la majoria van fer estudis de mercat bastant ben fets, vull dir, era el factor aparcament a dalt del carrer Sant Josep, que fa que el carrer Sant Josep sigui un carrer de més moviment, almenys des de dalt fins al carrer de l'Església. I després també, que evidentment un local de 400 metres quadrats a 1.800 euros en el carrer de l'Església no hi deu ser-hi.
El president de la cooperativa L'Amistat s'ha mostrat satisfet per l'acord en termes generals, especialment en l'econòmic, perquè l'increment d'ingressos que s'aconseguirà permetrà restituir alguns dels serveis que s'han hagut de retallar aquest darrer any com a conseqüència de la càrrega d'impostos que ha d'afrontar l'entitat.
Gràcies, Dolors. I última setmana per poder votar els projectes de pressupostos participatius de planificació de ciutat i inversions en equipaments esportius. Avui dimecres la urna mòbil està a la planta baixa de l'Ajuntament fins a les 9 del vespre. Dijous, demà, qui ho vulgui podrà anar a votar a la cooperativa L'Amistat fins a les 20 hores. I divendres les urnes seran a la planta baixa de l'Ajuntament fins a les 9 del vespre. I a Canet de Mar s'ha celebrat una trobada del Consell de Cooperació Municipal per analitzar els processos, els recursos que hi ha a la població per una possible ajuda i suport als refugiats sirians. Des d'allà, des de Canet, ara ens amplia aquesta informació Quim Masvidal.
Per saber quins recursos disposem i quin tipus d'ajut podem donar des de Canet de Mar als refugiats sirians, s'ha preparat, a petició del Consell de Cooperació de l'Ajuntament, una reunió informativa en què hi serà present el coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morís. La reunió està oberta a tothom i servirà per explicar com s'ha d'actuar Canet de Mar després de declarar-se com a municipi acollidor de refugiats. L'alcaldessa Blanca Arbell comenta que hi ha massa informació i de vegades distorsionada. Per això van decidir demanar a Creu Roja una xerrada informativa per explicar a la ciutadania què vol dir acollir refugiats polítics i com s'ha de fer des de les administracions locals.
Vam decidir doncs, que potser seria bo informar el poble, perquè estan sortint iniciatives privades i en aquests moments és important doncs, unificar una mica de criteris.
La cita és demà dimecres a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar. En aquesta línia, aquesta mateixa tarda s'ha hagut d'aturar una recollida de material que havia començat ahir, organitzada per diversos col·lectius que conformen el Consell Municipal de Cooperació. El motiu d'ha estat la bona resposta ciutadana que fa que s'hagi d'aturar la recollida de material humanitari com ara roba o equipament d'abric per refugiats sirians en el marc de la campanya Catalunya amb els refugiats, ja que estan desbordats amb tot el material rebut.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Un estudiant de comunicació audiovisual de Calella ha guanyat un Premi Ondas 2015. Es tracta de Jordi Porcel, que estudia a la Universitat Pompeu Fabra. Ell, juntament amb quatre companys més, han creat la websèrie El Mort Viu. Ens amplia ara la informació Oriol Leo.
La idea partia de l'assignatura de ficció televisiva impartida per Jordi Balló, que ha tutoritzat el projecte. Els alumnes van enregistrar llavors el primer capítol com a pilot, però van seguir endavant convertint-ho en el seu projecte de final de carrera. La intenció era anar amb la sèrie més enllà de la universitat. Jordi Porcel ha explicat l'argument de la sèrie, que es pot veure anant a YouTube i posant El Mort Viu al cercador.
Va d'una família desestructurada que està en un context de crisi econòmica i social i cultural. Llavors, en aquell moment ja passa alguna cosa i, diguéssim, maten el fill petit. El maten entre la família, el maten. Llavors, aquell fill, per una raó desconeguda, torna a la vida i això fa que la família encara estigui pitjor. No? Aquí és el, diguéssim, el tret de sortida de la sèrie i és tota aquesta família que va molt malament i el poble va molt malament, pues, veure com es desenvolupa. No? I això és el que ens agradaria, pues, explicar a tothom.
La sèrie neix amb la intenció de tenir 6 capítols per temporada, tot i que això dependrà del finançament. Per ara ho han finançat amb recursos propis i un projecte de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. S'hi van gastar uns 4.000 euros i els actors i l'equip ho van fer tot sense cobrar. Jordi Porcel ha explicat que esperen la gala de lliurament dels Premis Ondas amb moltes ganes i ha desvetllat un desig personal que es pot fer realitat gràcies a assistir a la cerimònia.
I, no sé, jo tinc moltes ganes, per exemple, li donen un premi al Rafael i jo si el veig per allà, doncs ja estaré content. Em fa molta gràcia aquest home i llavors és de fa temps. A mi m'agrada molt la música i, sí. Bueno, i tinc algun... Hi ha algunes cançons que m'agraden molt i tal.
Jordi Porcel té 30 anys i els seus companys en tenen 23. Tots ja han acabat la carrera.
Gràcies, Oriol. I s'ha obert la primera escola catalana a Londres, impulsada per l'aranyenca Sonia Barrachina, un projecte que vol ser un espai d'aprenentatge de la llengua i el patrimoni cultural català. Va obrir les seves portes el passat 10 d'octubre. Des d'Arenys ens ampliarà la informació Carlota Tanganelli. Carlota, bon dia.
Bon dia. Els objectius de l'escola passen per presentar una proposta educativa per reforçar els vincles amb la cultura catalana i afavorir el creixement i desenvolupament dels nens i nenes al mateix temps que volen promoure la llengua catalana com a eina de comunicació i també celebrar les festivitats del calendari català. La seva responsable, Sònia Barrachina, diu que només en aquestes 3 primeres setmanes ja s'ha notat la importància i el pes del català, sobretot amb els més petits.
És en aquestes 3 setmanes que hem començat l'escola, la importància que hi ha donat el català ha sigut ja notable. El fet de que hi hagués un mestre que els expliqués coses, que li valorés la llengua catalana, una visibilitat que abans no tenia, perquè ara no només és un idioma que es parla a casa, sinó que és un idioma que vas aprendre.
L'escola funciona els dissabtes al matí i compta hores d'ara amb 26 nens i nenes matriculats en 3 nivells, l'aula infantil, la de cicle inicial i la de cicle superior.
Gràcies, Carlota. I el tordarenc Roger Simeón estrena, de fet, divendres, obra a Nova York, després de fer-ne una lectura dramatitzada al maig del 2014 al Teatre Novaiorquès. Aposta ara per la producció de l'obra de l'autor català, que estarà en cartell durant tot aquest mes de novembre. Des de Tordera ens amplia aquesta informació Lluís Sabater.
Segons ens explica l'autor, Los Columpios, Els Gronxadors, és una obra que s'apropa al Teatre de l'Absurd per posar en relleu els problemes d'incomunicació i els paranys del llenguatge. Ho explica l'autor tordarenc Roger Simeón.
De fet, aquesta obra va sortir una mica arran de Tu i jo, que era una obra que havia tingut premis i estava triomfant, s'estava movent bastant bé, no? I estava molt content. I aquesta em va sortir i dic, ostres, és com... era molt semblant.
Aquesta és la 5ª producció teatral professional de l'autor tordarenc.
Gràcies, Lluís. I abans dels esports, us diem que els membres dels Udols de Foc han fet a Ràdio Calella una valoració molt positiva de la celebració aquest passat dissabte de la Castanyada Popular, una activitat que cada any aplega més persones i que es planteja per un públic molt ampli, per la família i pels nens. Les activitats es pensen pels més petits, però també pels adults. La tradicional castanyada, que es fa a la plaça de l'Església, comença sempre a primera hora de la tarda amb activitats com ara els que s'han fet aquest any, aquest dissabte. Tallers infantils per pintar cares, la castanya titella, la cursa de sacs o els alts a la corda, entre d'altres. Unes activitats en què els més petits de casa han pogut estar acompanyats pels seus pares i també per la resta de la família. Enguany, i segons els Udols de Foc, durant tota la tarda no es va parar de vendre castanyes i moniatos, aquests productes típics d'aquests dies de tardor. Finalment, se'n van coure 40 quilos de castanyes i 11 quilos de moniatos. Tampoc va faltar la música. De fet, van sonar cançons infantils i els nens i nenes van poder ballar a l'escenari de la cèntrica plaça de l'Església. Si teniu curiositat, podeu clicar CalellaTV.cat, la televisió pública per internet de Calella, i allà teniu les imatges d'aquesta castanyada que cada any impulsen, organitzen els membres dels Udols de Foc. Ara sí, els esports.
I
i com sempre amb Edu i Charles.
Els esports d'avui parlant de bàsquet, el Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls no va poder fer res contra el líder de la competició, el Blanes. Els calellens, que només porten dues victòries en els 7 partits que han disputat, intentaran sumar la tercera aquest proper cap de setmana en el partit que els enfrontarà el Tiana a casa a partir de 5:45 de la tarda del proper dissabte. Partit, però, molt complicat, ja que els nostres rivals ara mateix ocupen la tercera posició per darrere del Blanes i el Sant Pol, amb una victòria menys, és a dir, 5. Els de Tiana aquest darrer cap de setmana varen derrotar l'Argentona per 84-80. Pel que fa a la part baixa de la classificació, el Santa Susana en cap victòria és l'últim classificat. Per sobre hi ha l'Alella amb una i després ja ve un grup de 4 equips amb 2 victòries, entre els quals es troba el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls.
Gràcies, Badó. Pausa per la publicitat i de seguida arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica s'estabilitza ja clarament en la jornada d'avui, que ha d'estar dominada per l'ambient assolellat a tota la comarca. Com a molt, aquesta tarda apareixeran alguns núvols de tipus alt i mitjenc que seran poc importants i que no ens portaran cap canvi en el temps. Els vents seran ja febles, bufaran de component sud a sud-oest. Encara aquest matí tindrem una mica de mar de fons pel que fa a la situació marítima, però amb tendència a anar desapareixent, anar millorant, per tant, l'estat de la mar amb el pas de les hores, i aquesta tarda tindrem marejol. Les temperatures aquesta passada nit han baixat una mica. Avui les màximes, però, seran semblants als d'ahir, fins i tot podien repuntar lleugerament cap als 20-21, fregant els 22 graus. La previsió per demà indica que tindrem un temps, en general, també tranquil i estable, en presència d'algun nuvolet prim poc important, i amb tranquil·litat, tant pel que fa als vents com pel que fa a l'estat de la mar a tota la costa maresmenca. A més, les temperatures diurnes pujaran, les mínimes es mantindran sense canvis, però de dia gaudirem d'un ambient una mica més càlid, amb màximes de 22 a 23 graus, el mateix que caldrà esperar per demà passat divendres, una nova jornada de temps tranquil, de temps majoritàriament assolellat, si bé podran aparèixer alguns núvols, seran primets i poc importants, i altre cop amb aquestes temperatures agradables al centre del dia. Al matí ens hem d'abrigar una miqueta, és el que toca, estem a la tardor, però de dia realment les temperatures seran molt agradables divendres i també de cara al cap de setmana. Els vents continuaran fluixos divendres, vents del sud-sud-oest entre el migdia i la tarda, més variables a primeres hores i durant bona part del matí, i la situació marítima que ha de continuar un dia més tranquil·la a tota la costa maresmenca, amb mar arrissada o com a molt amb petites àrees de marejol poc importants.
Marxem. A partir d'ara, com sempre, la informació continua als butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8, nova edició de l'Infovespre, a càrrec de Dolors Lleuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.